Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Al català al carrer combinem l'aprenentatge de la llengua, refrescar, repassar, sempre és útil, amb el joc, amb l'entreteniment, a través del concurs. Comencem saludant la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ja ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Comencem per l'aprenentatge. Tots aquells que tinguin ganes de millorar el seu català, d'aprendre, ben aviat comença el nou trimestre de cursos de català.
Exacte. El temps passa ràpid. Fa dos dies que parlàvem del trimestre que havia començat i ja estem anunciant el proper. Però bé, tot té el seu procés i per això, tot i que encara estem acabant el trimestre actual, doncs ja pensem en el tercer trimestre, en l'últim d'aquest curs, que començarà l'últim dia de març, primera setmana d'abril. Els cursos comencen la primera setmana d'abril. Per tant, durant aquest mes de març és quan hem de fer el procés d'inscripció. Fins al 18 de març, que també encara ens queden dies, és el període per fer les proves de nivell, perquè les persones que no saben per quin nivell han de començar doncs puguin fer la prova i així doncs ja determinar quin nivell és i quin horari del curs, o si s'ha de fer en línia, s'ha de fer presencial. Bé, veure què es pot fer. Si són persones que no parlen gens en català, que acaben d'arribar, que encara tenen dificultat per entendre'l, doncs com que han de començar pel primer nivell, probablement només entrant a la web del Consorci, l'aplicació d'inscripció de cursos, fa la mateixa aplicació, fa unes petites preguntes i amb aquelles preguntes ja determina que s'ha de començar pel nivell 1. Per tant, no, ja no s'ha de fer res més. O venir al servei també ho mirarem, eh? Però si ja es parla una mica, s'entén, i a partir d'aquí doncs ja hi ha més nivell, llavors sí que s'ha de fer la prova. Les proves fins al 18 de març, hi ha temps. I per inscriure's, els que són antics alumnes, la inscripció serà el 25 de març, això vol dir els alumnes de l'últim any de cursos, la majoria són els que ara estan estudiant, que continuen el 25 de març, i els alumnes nous el 26 i 27 de març. I, com deia això, el curs començarà el 31 de març i 1 d'abril i acaba a finals de juny. Això és el calendari que tenim. Ara no hi ha oferta de C2, eh? El C2 ja es va fer i ara ja estan estudiant des del febrer els alumnes de C2 i no se'n tornaran a oferir fins al setembre. Per tant, són tots els altres nivells, excepte el C2, eh? I això sobre nivells, doncs, com sempre, eh? L'oferta és més o menys similar. Oferim sobretot cursos bàsics de 1, 2, 3, inicials són els que hi ha més demanda i per tant són els que oferim més, però també hi ha nivells ja una mica més alts com l'elemental, l'intermedi o el suficiència, eh? En aquest trimestre els cursos la majoria són de continuïtat dels alumnes que ara acaben doncs que puguin continuar amb el curs següent. Però tot i així, sempre a tots els nivells queden places, vull dir que qualsevol persona s'hi pot incorporar ara. I el que sí que tenim una mica, que és com a novetat, és els cursos semipresencials. O sigui, la resta, fins ara el que hem fet, són els cursos presencials, que fem classes dos dies a la setmana, i els cursos en línia, doncs, que es fa tot en format en línia, seguint un calendari, però en una plataforma, en un Moodle, que per anar fent en línia, doncs, cadascú des de casa. I ara hi ha un parell de cursos que fem en modalitat semipresencial.
Què vol dir?
Que això vol dir que, de fet, la base també és d'un Moodle, d'un curs com si fos en línia, o sigui que no s'han de comprar un llibre, per entendre'ns, però un dia a la setmana hi ha una classe presencial. En comptes de dos dies, doncs, només és un dia de presencial. Sí. No és una classe com seria la d'un curs presencial, que el professor, doncs, explica tant la matèria a partir d'un llibre, sinó que és més per fer activitats que des del Moodle no es poden fer i fer-les en aquella classe presencial, activitats orals o també escrites, resoldre dubtes, això sí, i alguns continguts doncs, que convé ampliar.
I de quin nivell són aquests cursos semi?
Ho provem amb un elemental 2 i amb un intermedi 3. Són nivells que no són els més bàsics. Els més bàsics encara confiem més en la presencialitat i que puguin venir dos dies a classe. Però aquests nivells que ja són una mica més alts, que alguns ja seran alumnes que venen del nivell anterior, doncs provem aquest sistema semipresencial. També per afavorir persones que a vegades venen de fora de Vilafranca, que no s'hagin de desplaçar dos dies a Vilafranca, sinó amb un de sol puguin anar fent. No ho sé, és un... són noves modalitats que van sorgir en el Consorci, que ja hi ha centres que han anat fent, eh? I que ara també provarem.
I vosaltres us estreneu ara?
Sí, nosaltres sí. Semipresencial
si funciona,
no n'havíem fet...
incorporaríeu?
Bueno, n'havíem fet un fa molt de temps que va ser un bàsic 1 i no va funcionar prou bé, i per això ara ho volem provar amb aquests altres nivells.
Amb ganes d'incorporar l'oferta al curs
sí,
que ve,
sí,
si va bé.
Sí, sí, si funciona, sí. És una manera d'oferir dos nivells alhora, perquè, clar, un fa la classe un dia, l'altre un altre, i també ens dona certa flexibilitat per ampliar una mica l'oferta de nivells.
Seguim aprenent, ara però, des de Ràdio Sant Sadurní.
Un dimarts més ens sumem al Català al carrer de la mà de la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli, molt bé.
Ahir, Sílvia, se celebrava el dia de la C trencada i avui ens dus uns minutets per retre un homenatge a aquesta lletra tan nostra.
Exacte, sí. Ahir, 3 de març, vam celebrar el dia de la C trencada, que és una iniciativa de Rodamots, un butlletí electrònic molt recomanable que cada dia publica un mot en català amb la definició, l'etimologia i un fragment d'un o dos escriptors on es pot llegir el mot del dia, i la veritat és que està molt bé, i si t'hi subscrius te l'envien per correu electrònic. Bé, doncs aquest any és el tercer any que se celebra aquesta diada i aprofitarem la càpsula d'avui per parlar d'aquesta lletra.
Doncs vinga, som-hi.
Bé, per començar, per què celebrem aquest dia en 3 de març? Mm-hmm. Doncs perquè el mes de març és l'únic mes de l'any que té una C trencada, i el dia 3 és el dia terç que també té una C trencada al seu nom.
Mm-hmm.
Per això. Bé. Algunes particularitats de la C trencada. Com sabem, la C trencada és una C modificada amb un signe que s'anomena trenc, que és aquest bastonet o aquesta corba. Mm. Es pronuncia amb el so de S sorda, com ara a força. Altres grafies que representen aquest so de la S sorda són la S, com a samarreta, la S doble, com a cassola, i la C davant E i I com a cel i cinema. I quan hem de fer servir la C trencada i no aquestes altres lletres que acabo d'esmentar? Donem-ne unes quantes pistes. D'entrada, mai escriurem una C trencada davant E i I. És una combinació que no existeix. Per tant, només podem trobar aquesta lletra en dues posicions. Enmig d'un mot, davant les vocals A, O i U, com ara plaça, peça, xoriço, eriçó o forçut, i a final de paraula, com ara abraç, feliç, valós, llaç, lluç, dolç, esforç o esquins. També destaquem que sol aparèixer en les terminacions ansa i ensa de noms derivats de verbs, com ara assegurança, confiança, creença, esperança, aparença... Bé, i per últim, la C trencada, tinguem present també que la C trencada alterna amb mots que duen una C davant E o I, de manera que en una mateixa família de paraules tindrem C trencada a final de mot i davant A, O, O i U, però no davant E i I, on escriurem una C. Per exemple, a la família de paraules de força, mm-hmm, quan força vam ser trencada, quan fem el plural de força és forces, acabat amb ES, per tant, aquesta C trencada es converteix en una C. Esforç s'escriu amb C trencada, el plural també, esforços. El verb esforçar-se, per exemple, l'infinitiu va amb una C trencada perquè hi ha una A davant, però quan el conjuguem, per exemple, si diem no t'esforcis tant, aquí escrivim una C en comptes d'una C trencada perquè hi ha una I davant. Bé, i per acabar, com a curiositat, expliquem d'on ve la C trencada. Segons els professors i paleògrafs Jesús Alturo i Tània Alaix, es tracta d'un enllaç gràfic que és l'unió de dues lletres del llatí, dues lletres contigües del llatí, que són la CI o la TI, quan aquestes anaven seguides d'una vocal i tenien llavors un so sibilant, com ara ts. És el cas, per exemple, del verb en català glaçar, que s'escriu amb ser tan trencada, prové del llatí glaciare, escrit amb CI, i segons aquests professors expliquen que quan s'escrivia aquesta CI molt de pressa, la I acabava penjant de la lletra C.
Ja sabem una cosa més. Sílvia, sempre és un plaer retrobar-nos setmana rere setmana al Penedès en xarxa. Ho deixem aquí i ens retrobem la vinent. Que vagi molt i molt bé.
Igualment. Adéu.
Reivindicant la C trencada, avui al Català al carrer, que és una cosa tan nostrada, tan especial. I tan divertida, també. Passen un parell de minuts. D'un quart de 12, comencem el concurs. Aneu trucant si voleu jugar i concursar. Recordem, el telèfon de Ràdio Vilafranca és el 93-87-26-26. Què proposes avui, Teresa?
Va, doncs, a veure, avui canviem. Deixem una mica els barbarismes uns quants dies. Ja els tornarem a recuperar, que sempre es poden recuperar els barbarismes. I avui farem preguntes sobre frases fetes. De totes maneres, la primera, com sempre, serà un refrany que hem de completar. I el refrany diu: cada casa... I això hem d'acabar, com acaba cada casa. Aquest seria el refrany. I la primera frase feta que us proposo, i dono dues opcions de resposta, Una frase feta que vol dir menysprear, ofendre. I ara veureu, les dues opcions són: donar un Rafel o donar un Miquel. A veure si us sona, això. Donar un Rafel o donar un Miquel. Una d'aquestes dues frases vol dir menysprear o ofendre. I l'altre que us proposo és explicar de manera exagerada un fet que és poc important. Ser molt exagerat. I la frase pot ser explicar un sopar d'or o bé explicar un sopar de duro. Són frases una mica antigues,
Una micona, sí.
Una mica. Però bé, jo crec que es poden saber. I si més no per deducció o per provar sort, simplement, és el 50% de possibilitats d'encertar-la. Això mateix.
Igualment, totes les trucades participen al sorteig que fem una miqueta abans de 11:45. Avui regalem un geni irrepetible sobre Leonardo da Vinci. És un dels àlbums il·lustrats de la col·lecció Els llibres del petit Sapiens, que estan dedicats cadascun d'ells a un gran personatge que han fet història. Inclou un desplegable, en aquest cas, amb els invents més revolucionaris que va dissenyar Leonardo, i tot d'extres com podcasts, quiz, interactius... Un àlbum molt divertit a partir de 7-8 anys, o fins i tot per vosaltres, si sou grans. Comença a sonar el 93-87-26-26. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda, a l'1 per tu.
Com sempre, no?
I tant, és el teu número. I com sempre vols fer refrany?
Sí.
Sí? Vas de cara al refrany, molt bé. Doncs cada casa...
És un món.
És un món. Aquest potser no és un refrany, l'altre són frases fetes. No és tan poc usual, diguéssim, no? Això encara ho diem.
Sí, cada casa és un món, i aquí hi afegim. I cada món és un misteri.
Ah, i tu dius cada món un misteri. Doncs
no,
jo...
no, cada casa és un món.
Sí.
Això és la dita, no?
Sí.
El refrany. I llavors hi afegeixen això. I doncs cada món és un misteri.
Jo he trobat una altra versió que diu cada casa és un món i cada persona un misteri.
Ah, bueno, doncs potser sí que és persona.
No creguis, vull dir, això són diferents variacions que hi ha de refranys i aquest tipus de frases que es transmeten així oralment, sobretot,
sí,
i que pot
sí,
ser sí. Que també es digui això que has dit tu, vull dir que és possible. La qüestió que vol dir que cada casa, cada persona té les seves particularitats, i bé, a vegades val més no posar-s'hi, no? Que cadascú fa les coses a la seva manera.
Cadascú a casa seva.
Ah, això mateix. Molt bé.
Val.
Gràcies, Eulàlia.
A vosaltres.
Bon dimarts.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Adéu.
Saludem ara la Maria Assumpció. Bon dia.
Bon dia.
Tens el 2.
Molt bé.
I et recordo que vas guanyar el llibre de la setmana passada.
Sí, per això m'he vingut aquí a Vilafranca.
Quan vinguis ja ho saps. El guardem.
Sí, ja ho tinc en compte.
D'acord, doncs aquí està esperant-te. I avui juguem també. Per quina vas?
Perquè ella és de sopar de duro.
Ah, molt bé. O sigui, explicar una cosa d'una manera molt exagerada, una cosa que és poc important, fer-la molt grossa, molt exagerada. La resposta és aquesta que em dius, no? Explicar... Explicar un sopar de duro. Exacte, molt bé, molt bé. És clar que els duros i el jovent ja no saben ni què són.
No, no.
Però l'expressió és aquesta, explicar un sopar de duro. A veure, si tenim temps, ho comentaré una mica, d'on pot venir això del sopar de duro.
Es diu bastant, eh?
Sí, bé, bastant, bastant.
A certa edat.
A partir d'una edat. Sí.
L'adolescència no té ni idea de no, tot això.
No, els duros. Molt bé, però moltes gràcies.
Merci, que vagi bé, bon dimarts.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, adéu.
Adéu.
I amb el número 3 saludem la Maria Àngels. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Hola.
El 3 tot teu. I ens queda la frase aquesta de menysprear, no sé si anaves per aquesta.
Sí.
Sí.
I una cosa volia dir, això que diuen de la casa, allò, cada casa és un món.
Sí.
Doncs, bueno, el treball ho dèiem molt. Cada casa és un món, hi havia una companya que contestava i cada rajola un misteri.
Cada rajola, carai.
Ja cada tenim... rajola un misteri, feia gràcia.
Tenim cada rajola, cada persona i cada món. El misteri coincideix, però cada rajola, sí. O sigui que encara detallant més, que cada...
No sé, sempre deien això.
Sí, sí, sí. Doncs veus, tenim una altra versió. Molt bé.
Vale.
Gràcies per l'aportació.
De res, de res.
I que... sí.
Era...
La pregunta era una frase que vol dir menysprear o ofendre, que pot ser sí. Donar un Rafel o donar un Miquel.
Donar un Rafel?
Un Rafel? Doncs no.
No.
És un Miquel. Aquesta no l'has utilitzat gaire, mai.
Bueno, no passa res.
No, doncs és donar un Miquel o a vegades rebre, clar, perquè un Miquel és un retret, un menyspreu que es fa amb algú així de manera sobtada, no? Allò sí, també sí. Pot ser sinònim de clavar un moc, una cosa que una mica desagradable, que es deixa anar amb algú. Per tant, tant pot ser que el donis com que el rebis. També pot ser donar com reba o com clavar un Miquel.
Gràcies.
Ara ja ho hem aclarit.
Ara no oblidem ni tu ni nosaltres.
No. Exacte.
Gràcies, Maria Àngels. Bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Adéu.
Teresa, necessitem sí, més
teca,
munició.
Teca.
Teca, teca.
Va. I sobre això d'un Miquel, ara ho penso... Bé, després ho dic, va.
Després hi tornem.
Vinga.
Dóna'ns teca.
Una altra definició d'una frase feta. Està enfadat, a punt de plorar. Això podem dir fer el bot o bé fer el brot. Està enfadat, a punt de plorar, doncs fer el bot o fer el brot. I una altra que us puc dir, saber alguna cosa de manera poc precisa, no gaire concreta. Pot ser sentir tocar sardanes o sentir tocar campanes. A veure, quina d'aquestes dues us sembla?
Igual que amb la parella anterior, una encara té vigència, l'altra no tant.
La parella de quina? Del sopar de duro?
El Rafel, el Miquel i el sopar de duro.
Ah, sí. Bé, aquesta de donar un Miquel sí que sembla que no
s'ha perdut força.
S'ha perdut bastant, Com clavar un moc potser encara es diu una mica més, però donar un Miquel, rebre un Miquel... Sembla que l'origen ve una mica de la paraula mico, que no s'explica ben bé mico per on va, amb influència del nom propi, perquè, clar, Miquel és un nom de persona. I de mico i Miquel, que és el nom propi, pot sorgir originàriament això de donar un Miquel. Seria una mica per aquí, per on ve.
Hi ha trucada.
Va, doncs atenem la trucada.
Falten 5 minuts per 11:45 i saludem la Remei. Bon dia.
Bon dia.
Remei, tens el 4.
Sí, vale. Sentir tocar campanes.
Vas per feina, ja directa la resposta,
Sí, sí, perquè jo de vegades hi ha alguna amiga que tinc i ja dic, que sents campanes tu o què? Li estic explicant coses. Sí, sí, ja sé el que és això.
Però Però, de fet, vol dir això, que no saps ben bé de què van les coses. Has sentit
no
a parlar.
Saps,
sentit
no
parlar.
Saps de què va.
Sí.
No saps de què va la cosa.
N'has sentit a parlar, però no acabes d'encertar ben bé el que s'ha dit, eh? Això, he sentit tocar campanes. Molt bé.
Aquí... Sí, ja sé el que és, ja.
Fantàstic. Aquí les sardanes no, eh? Això no, aquesta altra no,
no
existeix, eh?
No,
tocar sardanes.
No. Ja em ballo prou les sardanes.
Ah, doncs també està bé. Però això ja és en el sentit literal.
Literal,
de tocar sardanes.
Molt bé.
Gràcies,
molt bé,
doncs, també,
gràcies
per la trucada.
Gràcies.
Adéu.
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 Adéu, adéu.
I amb el número 5 saludem l'Emília. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per quina anaves?
Aquesta del vot.
Ah, fantàstic.
Ah, molt bé.
És la que queda.
Doncs dèiem això, està enfadat o a punt de plorar.
Sí.
I tu què creus que és?
És fer el vot.
Fer el vot. Sí, sí, molt bé, eh? Això és, es diu molt amb les criatures. Quan
amb la canalla,
sí. Sí, que fan el vot. Que
sí.
Estan o a punt de plorar o bé també amb això d'algú que està com molt entossudit a no voler contestar, que se sent
sí.
ofès, que molt disgustat i llavors fa el vot. Fa morros, no, també, a vegades diem.
Bé.
Fer morros, eh?
Sí.
Doncs sí, això és fer el vot. Fantàstic.
Doncs
bueno,
felicitats, tens el 5. Sort amb el sorteig que fem de seguida.
Molt bé, gràcies.
Gràcies. Adéu, Emília.
Bon dia.
Adéu. Bon dia. Ens volies explicar també alguna cosa del
ara,
sopar de
sí.
duro.
No en tenim cap per respondre.
No, vols, deixem anar una?
Va, deixem
si
anar
una trucada,
vinga.
Encara l'agafem. Va.
Doncs, com diríem, córrer la veu, fer córrer la notícia. Pot ser córrer la broma o córrer la brama. A veure, quina d'aquestes dues us sembla? Va, la deixem així, pendent. I sobre el sopar de duro, doncs bé, vol dir això d'exagerar molt les coses. Una mica d'explicació és, clar, anem anys enrere, bastants, que un àpat en un restaurant, un sopar, que costés 5 pessetes, vol dir que era molt car, que era un gran, exageradament car i gairebé allò inimaginable. O també uns sopars que se servien a Can Culleretes, que és un restaurant famós de Barcelona, que era un sopars de molta qualitat a 5 pessetes, eh? Com tot, com molt exagerat. I d'aquí, doncs, que això s'aplica a coses que són impossibles o quan algú explica gairebé mentides ja molt exagerades, difícils de creure, doncs es relacionen amb aquests sopars de duro, aquests sopars de 5 pessetes. Hauríem de mantenir la frase més que res per això dels duros, que si no ja ningú sabrà que
els perdrem de vista,
sí.
No?
Exacte.
Ja costa.
Sí, per això que la joventut ja no sap què són.
Tot sovint hi ha un origen històric.
Sí, n'hi ha que no se sap ben bé d'on venen, però aquest, sí, aquest potser són més fàcils de relacionar fins i tot, no? I n'hi ha que, bé, doncs no se sap. Això, per exemple, de fer el bot, doncs potser un bot, que és aquest element que serveix per contenir vi o líquids, que abans la gent bevien el vi amb el bot, quan anaven a fora, al camp o d'excursió, així. No sé què pot tenir a veure amb fer el bot, fer aquesta posat, diguéssim, d'enfadat o punt de plorar. Vull dir que hi ha coses que no saps ben bé d'on ve la relació.
I les campanes tampoc, no?
No, ens hauríem
d'imaginar.
Sí, sí, sí. Sí, exacte. Però la qüestió és que potser has sentit una cosa i realment no saps ben bé de què hem parlat, expliques la versió equivocada, o sigui, alguna cosa que et sona, però no saps ben bé per on va.
Doncs queda...
Deixem aquest pendent de córrer la veu i córrer la notícia.
Com ho diríem?
Doncs vinga, va. Córrer la broma o córrer la brama?
I penseu?
Penseu-hi.
Dimarts vinent arrenquem amb aquesta. I ara anem a sortejar aquest àlbum il·lustrat sobre Leonardo da Vinci, un geni irrepetible dels llibres del Petit Sapiens. Surt el número 3. Per tant, Maria Àngels, el premi és teu, aquest àlbum il·lustrat. Quan vulguis, quan vagi bé, passa per Ràdio Vilafranca i te l'endús. Teresa, moltes gràcies i bona setmana.
Bona setmana, fins dimarts.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim el darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Millores al camp de futbol municipal de Sant Pere Molanta. Aquests darrers dies l'Ajuntament d'Olèrdola ha completat dues actuacions de millora del camp municipal de futbol de Sant Pere Molanta. S'ha instal·lat un marcador electrònic i una tanca que impedeix l'accés del públic a la zona de vestidor dels àrbitres. El regidor d'equipaments de l'Ajuntament d'Olèrdola, Sergi Martínez, explica que el nou marcador, sumat als ja instal·lats als camps als Pins de Moja, completa la digitalització dels espais esportius. Des de l'Ajuntament d'Olèrdola es destaca que actuacions com les executades ara al camp de Sant Pere Molanta expressen el compromís amb la millora de les instal·lacions municipals i la continuada relació que es manté amb els clubs i entitats que en fan ús. Sant Quintí de Mediona vol animar les dones a fer comunitat amb motiu del 8M. Amb el lema 1.270 realitats, una xifra que fa referència al nombre de dones empadronades al municipi, aquest any el consistori vol donar visibilitat als vincles que s'han format entre dones de diferents àmbits de la vila, com la cultura, l'educació o el comerç, i fer palesa la importància de continuar fent comunitat. La campanya dona veu a quatre parelles de dones amb una història comuna en una exposició que es podrà veure a la sala polivalent del Jardí a partir del 7 de març amb motiu del sopar del Dia de la Dona. Els actes del 8M donaran el tret de sortida divendres a les 8 del vespre amb la lectura del manifest a càrrec de Marta Oliver i les dones que formen part de la coral Terpsícore. A continuació, tindrà lloc el sopar del Dia de la Dona, que finalitzarà amb la lectura de poemes, un Toy Boy Show i un karaoke obert. La celebració continuarà dissabte a 11:15 a la plaça del Sol. Amb la xerrada coneixem el nostre Sol pel Vià, un mercat solidari, i el vermut electrònic a càrrec de PD Carqui. Els actes finalitzaran amb l'elaboració d'un mural col·laboratiu a càrrec de l'artista local Anna Frutos. El rei Carnestoltes, 22è i primer de Vilafranca, s'ha mort després de ser atropellat al carrer de Cal Bolet. El regnat del rei Carnestoltes ha estat massa breu com perquè interioritzés els canvis de sentit en el trànsit motoritzat que s'han fet al centre de Vilafranca. Això, unit a la festa que portava a sobre, ha acabat causant la seva mort quan, en sortir de Cal Bolet, ha travessat el carrer sense passar pel pas de vianants i mirant cap al cantó que no era i ha acabat atropellat per un cotxe. La Vetlla del Rei tindrà lloc aquesta tarda a partir de les 6 a la plaça de la Vila de Vilafranca. Comptarà amb l'acompanyament musical del grup de ministres de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet i es podrà participar en un taller de confecció de sardines. El dimecres de cendra, a partir de les 7, començarà l'enterro. La comitiva passarà pel carrer de la Cor, parellada Rambla Nostra Senyora, Avinguda Tarragona i carrer Bisbe Morgades per arribar al Parc del Tívoli, on es llegirà el testament, es procedirà a la incineració del rei i a la sardinada popular a càrrec dels barbuts. I els Dropus Team participaran al WOP Challenge de Bilbao aquest mes d'octubre. Els domenyencs Jaume Ferrando, Joan Cortiada, Jordi Foguet i David de la Cova, membres del Dropus Team, participaran a la cursa WOP Challenge, que tindrà lloc el cap de setmana del 4 i el 5 d'octubre. La WOP Challenge és una cursa de 224 quilòmetres per relleus en equip, que té un vessant solidari, que és recollir fons per la recerca de malalties neurodegeneratives que impulsa la Fundació The Welcome Project. Per inscriure's, aquests quatre amics, que fa 15 anys que corren junts, han de recaptar 400 euros que es destinaran als projectes de la Fundació organitzadora. Els quatre domenyencs han demanat la col·laboració d'algunes entitats del municipi i no descarten organitzar alguna activitat durant l'any per seguir recaptant diners. Qui vulgui col·laborar es pot posar en contacte amb qualsevol dels quatre corredors o a través del seu compte d'Instagram @droposteam.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:45. De pantalles en parlem una mica cada setmana, a aquesta hora, amb en Carles Gala. Bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estem?
Bé, contenta de retrobar-nos aquí, aquesta cita setmanal. I ara mirarem sèries i explicarem un munt de coses, però vull començar amb un aniversari, bufant espelmes, i és que Telecinco està celebrant des d'aquest dilluns els seus 35 anys i han fet aquesta campanya especial amb promos i cortinetes que repassen tots els personatges que han passat per la cadena, que han estat importants, i fa il·lusió, fa gràcia, eh? N'hi ha que fa gràcia, d'altres no tant. També hi ha les Mamachichos, Emilio Aragón, tota aquesta gent que va estar lligada, si més no, durant molts anys a Telecinco.
Sí, jo ahir, justament, mira, vaig estar, com que em vas dir la setmana passada, si havia vist l'Isla de las Tentaciones, vaig dir, va, faré l'exercici de mirar-m'ho un momentet, aviam què tal. I justament vaig poder veure una d'aquests molinets de les sèries històriques d'aquests 35 anys de Telecinco. I és veritat, al final hi ha sèries, no? Médico de Familia, Los Serrano, bueno, és que hi ha moltíssimes sèries que han sigut com història de la televisió.
Sí.
I realment, doncs, quan vas veure aquell resum, vas dir, doncs potser sí. Ara no sé si som tan referents, perquè estem vivint aquest món, aquest boom, no?, de les sèries, en el que hi ha tant de contingut a tantes plataformes, que potser les sèries que s'emeten en una televisió lineal, com és Telecinco, ja no són tan importants, no?, al nostre dia a dia. I és veritat que històricament, doncs, no sé, quan arriben aquestes sèries, tothom es posava davant del televisor per veure el capítol de la setmana.
I, per cert, jo ahir també vaig mirar uns minuts d'Isla de las Tentaciones. Què et va semblar? Jo no puc, doncs vaig plegar de seguida.
Jo vaig estar veient tu, ja era tard, perquè vaig estar veient capítols de plataformes i llegava cap al tard, vaig posar-ho i primer la dada, l'Isla de las Tentaciones ahir va arrasar amb un 22% de share. Era el dia que es confrontaven les parelles que es veien després del temps que passaven a la illa, i déu-n'hi-do, jo et diria que el muntatge i tot plegat, ostres, sembla guionitzant, no? Sembla que fins i tot en algun moment que els diguin, has de dir això, has de reaccionar així i has de fer, no?, que sigui tot molt aparatós i cridar i tal. Però sigui com sigui, estigui guionitzat o no estigui guionitzat, és veritat, doncs, que té aquest punt de que la gent els hi enganxa, i en la morbositat de veure imatges del que ha passat durant aquests dies a les cases i tot plegat, els està funcionant. Està salvant això a Telecinco, de fet. Vull dir que ara per ara, com dèiem, el 22% de share, però és que veníem de la resta de setmana que també els ha funcionat molt bé i es tiraran al fil tot el que puguin per salvar l'emissora, jo diria.
Sí, sí, no només la Isla, sinó tots els reality estan salvant la cadena i, de fet, estan posant tots els ous en aquesta cistella, perquè és el que els dona audiència i els manté al candelero.
Sí, sí, i segurament la resta de programes ara el que faran també serà nutrir-se de tots aquests continguts per tal, doncs, d'això, de donar-li encara més sortida al que està funcionant. I, per tant, diríem que han tingut un cop de sort en l'Isla de las Tentaciones, perquè realment les dades de Telecinco els últims mesos anaven fatal. De fet, ara per ara, amb les dades que tenim sobre la taula, Telecinco ha passat a segona cadena més vista després d'uns quants mesos en què la U de Televisió Espanyola l'havia superat. Per tant, bé, de moment poden estar respirar una mica, una mica.
Estava pensant que en aquests 35 anys Telecinco o Mediaset tampoc ha canviat tant, perquè recordàvem les Mamachicho, que ara surten en aquestes promos d'aniversari, i la Isla de las Tentaciones és un programa molt masclista.
Sí, sí, totalment. I la història de l'emissora sempre ha tingut aquest punt de vista, no?, de Basile i de Berlusconi, tot aquest món italià, no?, potser amb aquest to més masclista, i s'ha anat mantenint al llarg del temps i continua sent així. Mamachicho, que sento de fons.
Sí,
Àlex, sí, és que realment...
Ens ha buscat les Mamachicho.
Sí, sí, aquell programa, la figura de la dona era una figura sexualitzada completament, i en aquest sentit, doncs, en algun moment encara ens trobem amb aquest tipus de perfil en algun dels programes.
I Basile, que es frega les mans veient que malament que li va, ara que ja no hi és, no?, ha fet alguna entrevista on dispara.
Sí, sí, clar, Basile tenia un model potser el que dèiem, però era un model d'èxit, un model que li funcionava, que era una màquina de fer diners, perquè, a més, eren produccions, petites produccions, és a dir, al final, anar a una illa d'aquestes, mira, ahir és que m'hi fixava, és que eren dos bancs cutres, la pantalla on miraven les imatges era un iPad mal posat allà amb un tronc, vull dir, i després eren palmeres de plàstic pel voltant, fulles de plàstic pel terra, o sigui, la posada en escena era bastant...
Cutre salxitxera.
Cutre, sí, sí, vull dir que no estem parlant d'un plató allò amb leds i ben... No, o sigui, donar aquest punt una mica estrany, no? Amb el foc allà a terra una mica que quasi s'apaga, no? Vull dir que són produccions bastant econòmiques i després aquests personatges que deuen cobrar 4 cèntims, no?, per anar d'un programa a l'altre i, en canvi, com que no són famosos, que tenen un caché important, doncs van de programa en programa, van de show en show, amb uns preus, doncs, amb un sol, tenen dos o tres platós que van canviant les pantalles i vinga, a fer diners. Això era abans, ara sí que s'estan espavilant una mica més a veure què treuen, però de moment és això.
I com dèiem, quant a sèries, recordant aquestes sèries històriques de Telecinco, ara la qualitat està a les plataformes. S'ha de triar i destriar, com fem amb el Carles Gala cada dimarts, perquè hi ha molta, moltíssima oferta. Però, mira, aquest mes de març comença amb algunes estrenes selectes que les plataformes havien estat guardant. Anem a descobrir quines estrenes tenim?
Doncs mira, comencem avui una estrena amb un to, diguem-ne, català, perquè s'estrena Filmin, una sèrie que està rodada, segons ells, a Barcelona. Es diu The Split Barcelona, és una sèrie britànica en el que, doncs, diguem-ne, l'escenari és Catalunya, i concretament aquesta sèrie es va localitzar a Sant Pere de Ribes, a Sant Pere Molanta, a Tossa de Mar, a Torredembarra i també a Sitges. Són llocs on van rodar aquesta sèrie, com dèiem, s'estrena avui, The Split, i és una sèrie en el que Barcelona, doncs, es converteix, com dèiem, en l'escenari d'aquesta família d'advocats que són los de Foes, que en aquest cas, doncs, tornen amb aquesta tercera temporada, però a Barcelona.
You look amazing.
I love a good weather.
You've been dating?
Oh, a couple of dates, a few months ago. Archie, mysterious lawyer.
We may have looked at his socials.
És una de les sèries més reeixides de la BBC, de Split, que ara, en aquesta tercera entrega, són només dos capítols. Posa el focus en Barcelona, en totes aquestes localitzacions tan properes que ens apuntava el Carles. Dos capítols que diuen que tenen molta qualitat, que han estat creats per la guanyadora de l'Emmy, Abby Morgan, i que, com sempre fa The Split, aborda el tema central de tota la sèrie, sempre és al voltant d'aquesta família d'advocats, els de Fou, doncs el divorci, però aquesta vegada diuen des d'un punt de vista més encoratjador, perquè és una família d'advocades especialitzades a gestionar divorcis. Però vaja, el que ens farà mirar-la segurament i anar filmint, si el tenim, són aquestes localitzacions i aquesta imatge de postal que dona de Barcelona i les comarques properes nostres.
Sí, de fet, parlen que aquesta sèrie es va estrenar a plena dalt, a Gran Bretanya, i que aquestes imatges de sol, de platja, de bon temps, bueno, van agradar moltíssim i van triomfar molt a nivell d'audiència a la BBC.
I això devia portar també després alguns turistes britànics cap aquí, no?
Segurament, segurament.
L'estrena de The Split Barcelona és avui mateix a Filmin. Demà també hi ha unes quantes estrenes.
Sí, i a la gent que li agradi Marvel, que sàpiguen que arriba una nova sèrie, en aquest cas estem parlant de Daredevil, Born Again, una sèrie que Charlie Cox i Vincent D'Onofrio doncs reprenen els seus papers de Daredevil i també de Kingpin en aquesta continuació de la sèrie protagonitzada per un advocat cec que té habilitats especials, que lluita contra les injustícies al bufet d'advocats, i mentre també l'antic cap de la màfia, Wilson Fisk, emprèn la seva pròpia carrera política a Nova York. Sentim-ho.
Te agradezco tu tiempo.
Bueno, reconozco que no. Me desagrada del todo volverte a ver. Hacía mucho tiempo. Parece que te ha ido bien en la vida.
Podría decir lo mismo de ti.
És Daredevil Born Again, que s'estrena demà a Disney+. tot i que aquesta sèrie de superherois de Marvel originalment havia estat desenvolupada a Netflix, però ha canviat de plataforma. La teniu ara a la plataforma del Ratolí a partir de demà. I a Netflix, Carles, tenim un dels plats forts de l'any, segurament.
Doncs sí, és una sèrie que s'anomena El gato pardo, estem parlant a Netflix, com dèiem, una sèrie de 6 capítols que està basada en la novel·la de l'homònima, diguem-ne, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, considerada una de les millors novel·les italianes de tots els temps, i és una història èpica, enlluernadora i també suggerent, que transcorre a la Sicília de la dècada del 1860 en plena revolució, i el protagonista és el senyor Fabrizio Corbera, príncep de Salina, un home que sempre ha viscut envoltat de bellesa i també de privilegis, però que a mesura que la unificació italiana es va consolidant i també l'aristocràcia veu amenaçada la seva posició, Fabrizio se n'adona que el futur de la família corre perill, i per evitar-ho ha de forjar noves aliances que posaran a prova tots els seus principis, i en aquest cas don Fabrizio es veu abocat a prendre una decisió impossible. Si bé té el poder per orquestrar el matrimoni entre la rica i la vella Angèlica i el seu nebot Tancredi, i un enllaç que podria garantir el llegat de la seva família, o bé trencaria el cor a Concetta, la seva filla predilecta. Per tant, una sèrie basada en aquesta novel·la i que sona així.
Hay que romper la paz y dejar que reine el caos.
¿Te importa soltar el hacha?
¡Príncipe! ¡Ayuda!
¡Espera!
¡Papá!
Con tantas revueltas en la ciudad, toda familia relacionada con los Borbones corre peligro.
És un dels plats forts de l'any de Netflix, i diuen que la sèrie captivarà i enganxarà com els Bridgerton, perquè està molt cuidada. Les xifres són impressionants. 105 dies de rodatge, 50 localitzacions, 5.000 extras, 300 dobles, o que s'han utilitzat, per exemple, 600 vestits. Està molt i molt cuidada.
Doncs tenim una assignatura aquesta setmana, doncs.
Què més ens porta Netflix?
Mira, una altra sèrie, aquí ja estem parlant d'un altre nivell, estem parlant d'una sèrie colombiana que es diu Medusa, també ja s'estrena aquesta setmana, i el que explica en la descripció de la sèrie és que algú vol matar a Bárbara Hidalgo, que és la CEO de Medusa, i mentre el que fa és intentar, doncs, trobar el culpable, la seva família conspira sobre, sense escrúpols, pel control del seu imperi a Colòmbia. És una sèrie colombiana protagonitzada per Juana Acosta i Manolo Cardona.
Recuerdo de lo que pasó.
Antes de tu accidente te nombraron como CEO de Medusa.
¿Qué pasó con eso?
Tu papá convocó una junta.
I si teniu Prime Video, també tenim una proposta per vosaltres.
Sí, estem parlant d'una sèrie de Prime Video, comentes?
Ai, no, m'he liat, no?
De Netflix,
seguim,
no?
A Netflix, sí, seguim a Netflix.
Sol, sí.
Una mirada.
Això mateix, a Netflix. En aquest cas és una sèrie polonesa basada també en una novel·la de Harlan Coben, i quan apareix una fotografia misteriosa, Greta ha d'enfrontar-se a veritats ocultes i també a la seva memòria per salvar el seu marit dels seus secrets foscos. Solo una mirada, també a partir de dimecres a Netflix.
Va por ti, Greta.
He vuelto a soñarlo. Sigo sin poder recordar.
Sabes que siempre estaré contigo.
¡Hola, mamá!
Anem a Calle 13. Ja ni me'n recordava d'aquesta opció, però hi és, resisteix.
Hi és. Encara hi ha aquestes sèries que van apareixent en aquesta plataforma, ja no només perquè es poden veure en el canal, sinó que també les pengen després en els serveis a la carta de les diferents plataformes. I en aquest cas, el dijous s'estrena una sèrie que s'anomena Factis, que és una sèrie francesa que segueix a Victoire, secretària mèdica i dissenyadora gràfica, en el seu temps lliure, que porta una vida familiar tranquil·la en un suburbi plàcid amb el seu marit i les dues filles adolescents, i també amb el seu germà, que viu en una construcció auxiliar al fons del jardí. I el dia que el seu marit pateix un greu accident a la feina i és hospitalitzat per temps indefinit, Victoire descobreix que la veritat és molt diferent i que la família està ofegada en deutes, però ella també guarda un secret, que és un talent que la va ficar en problemes en la seva joventut, un do natural per la falsificació. Una sèrie que, com dèiem, s'estrena dijous a Calle 13.
A algunos se les da bien la cocina o la mecánica. Yo tengo ese don.
Un ama de casa que se dedica a la falsificación. Debes estar jodida.
Nunca falsifiqué un pasaporte.
Esto es otro nivel.
Lo hacemos y luego lo dejamos.
Estás jugando con fuego.
I divendres, com sempre és el dia fort, hi ha unes quantes estrenes, però en destaca una amb Maribel Verdú.
Sí, a la plataforma Max, HBO Max, diguem-ne, és una sèrie que s'anomena Cuando nadie nos ve, és una sèrie que dirigeix Enrique Urbizu i és un thriller protagonitzat, com deies, per Maribel Verdú com a sergent de la Guàrdia Civil i també per Mariela Garriga en el paper d'una agent de l'exèrcit nord-americà. I el que explica d'aquesta sèrie és que amb la celebració de la Setmana Santa de Morón de la Frontera, com a taló de fons, la història explora una sèrie de crims en un lloc únic, que és la frontera política i cultural de l'anomenada Espanya Profunda i una de les bases militars nord-americanes més grans a l'estranger. Quan de nadie nos ve, a Max, a partir de divendres.
Hay noticia del chico.
Pinta feo.
Pues yo no pierdo la esperanza.
Esa palabra mejor si no la usas.
¡Corre, sube!
En este oficio se trabaja con certezas.
I'm Lieutenant Castillo. Sergeant Miles Johnson is missing.
Diuen de Cuando nadie nos ve, que es va presentar la darrera edició del Festival de Sant Sebastià i allà la revista Variety va escriure Negre sobre Blanc, que és pur cinema de primer ordre.
Sí, al final, a veure, cada cop estem més acostumats, no?, a que molts directors cinematogràfics que han fet històriques pel·lícules importants a nivell de cinema pensen molt en cinema i el que fan és una sèrie o una pel·lícula de 9 hores i després la divideixen en 9 capítols i queda com si fos, diguem-ne, una sèrie, no? És a dir, que també estem veient cada cop més aquest tipus de sèries que semblen pel·lícules, realment.
Deixa'm que et faci jo una última recomanació. Va bé?
Sí, i tant, perquè el que queda ja no... Són sèries B, diguem-ne.
Era sèrie B, doncs mira, sí. Una de primera línia i a càrrec d'una penedesenca. Sona així.
¿Qué quiere? No me puede impedir que yo tome voto en el público.
Quan la teva vida s'ensorra, només tens dues opcions. Rendir-te...
Segur que heu reconegut la madionenca Txell Feixas, periodista de TV3, que aquest dissabte, 8M, estrena aquesta sèrie documental que es diu Dones en lluita, on explica l'evolució de 6 dones de diferents països del món, envoltat per tot arreu, que explica i mostra com prenen consciència i com comencen la lluita pels seus drets bàsics. Aquest dissabte, a la plataforma 3CAT, de moment encara no ho programen en línia, Dones en lluita, de la Txell Feixas. Volia acabar amb aquesta recomanació dedicada a la Txell.
Només faltaria.
Carles, gràcies i bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
Últims minuts que són per jugar una mica tots plegats amb les fake news que ens proposa la Lourdes.
Doncs sí, i agafant una mica el relleu del carnaval, que encara a Vilafranca encara us falta per viure aquest cap de setmana, agafo el relleu i us explico que hi ha un heroi anònim, un home que lloga la seva imatge de Vila per impressionar parelles. I us desenvolupo. Qui no ha somiat alguna vegada amb ser l'heroi que salva el dia? Doncs un jove de Malàsia va trobar la manera de convertir aquest desig en un negoci. I és que es ioga com a vila perquè els seus clients puguin enfrontar-ho i davant de les seves parelles i quedar com a herois o salvadors. I és que aquest mes Shahz Ali Sulaiman, de 28 anys, va convertir en furor a les seves xarxes socials de Malàisia en llançar aquest particular servei. La idea va sorgir després que moltes persones li diguessin que la seva aparença física, amb els seus cabells llargs, descurats i roba de motociclista, li feia semblar un membre d'una colla. En lloc de molestar-se per aquests perjudicis, va decidir treure'ls profit econòmic amb una proposta inusual. El servei funciona de manera simple. Els seus clients coordinen hora i lloc perquè Sulaiman aparegut i molesti a les seves parelles. En aquest moment, el contractant intervé per a defensar-les i demostrar la seva valentia. La teva parella pensarà que ets feble? Doncs no, per un preu raonable puc ajudar-te a demostrar el contrari. Va publicar Sulaiman en xarxes socials per a promocionar la seva emprenedoria. El cost del servei, doncs, és econòmic. Són $22 entre setmana i una miqueta més els caps de setmana. Si el client sol·licita una actuació fora de la ciutat natal, ha de cobrir també les despeses de trasllat. Quan el nuvi va ser al bany, va fingir assetjar a la seva núvia i quan va tornar, ell es va enfrontar com un heroi. Així que la pregunta del milió, com sempre, és: això és veritable o és una fake news?
Trobo impagable que hi hagi tarifa de laborable i de cap de setmana. Però surt econòmic, el noi, no es fa pregar massa.
Sí, no és més gaire car, no.
T'ho pots permetre, si vols entrar en aquest joc. Sí. Va, jo diré que sí, trobo molt divertit.
És veritable, és certa, la notícia és a Malàsia, però, escolta, podríem importar-ho. No està malament sempre quedar bé davant de les nostres parelles i qui sap, no sé si tindria negoci aquí, però igual els Mossos sí que se l'empapelen, però bueno.
Clar, no sé, ell entenc que es deixa tonyinar, no? I llavors
Sí, es deixa.
La teva parella queda com un heroi, no?
Com un heroi, correcte. O una heroïna.
Clar, exacte, perquè pot ser ell com ella.
Correcte.
Està bé.
Sí, és graciosa.
Home, és un nínxol que no estava explotat, ha trobat la idea.
No. La veritat és que ara, com que estàvem treballant tot el tema de Carnaval, vaig pensar, ostres, quina bona idea. Mira, et disfresses o segons quines pintes tinguis, doncs mira, et pot anar bé fins i tot el tema.
I et treus uns dinerons, aquests $22 l'hora. Lourdes, gràcies, impagable, que vagi bé.
Fins demà, adéu-siau.
D'aquesta manera posem punt i final aquest dimarts 4 de març de 2025 al Penedès en Xarxa. Demà hi tornem al llarg de 3 hores de 9 a 12. Adéu-siau.